a Microbert, edita i presenta Paco Tafalla.
I una setmana més, des d'Antena Caro, obrim el nostre micròfon per conèixer de manera directa i de primera mà de quina manera s'està treballant des de l'Ajuntament de Roquetes per a tots els veïns i veïnes del municipi. Avui ens centrarem en les àrees de gestió ambiental i transició energètica, serveis municipals, obra pública i béns, i també comunicació, participació ciutadana i transparència. I ho farem amb el regidor responsable d'aquestes àrees, Jordi Alliput. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com sempre, ens apropem a final d'any i arriba el moment de fer balanç del que s'ha portat a terme durant els últims mesos en aquestes diferents àrees. Si li sembla, començaríem el nostre repàs per la gestió ambiental. Podem dir de la gestió ambiental que des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes se té un compromís molt especial, no?, en el tema, per exemple, de sostenibilitat.
Correcte, Paco. Com bé dius, pues bueno, és una àrea bastant jove i s'intenta pues, donar cabuda i anar donant resposta en aquelles necessitats mediambientalment parlant, no? Així, a trets generals, podem parlar de compromís en la sostenibilitat. Aquest 2025, coincidint amb el 175è aniversari de Roquetes, l'Ajuntament ha desplegat un programa ambiental molt ambiciós, amb l'objectiu és de que Roquetes sigui un municipi més verd, resilient i implicat en la lluita contra el canvi climàtic. Per això en col·laboració amb el Consell Comarcal vam aconseguir que vinguessin des del Consell Comarcal i donant un nou servei d'atenció a la ciutadania en transició energètica. És una companya del Consell Comarcal que ve un primer dilluns al mes a l'Ajuntament i durant 2 hores i mitjançant visita prèvia donar consells en transició energètica, plaques solars, aerotèrmia, qualsevol tipus de projecte en este objectiu, no? I la veritat que és una noia del Consell Comarcal, com bé he dit, molt professional, molt amable, atén a qualsevol dubte i està tenint molt bona cabuda. De fet, te fa consells o t'explica coses superinteressants que val la pena saber-ho. En aquest sentit, la noia fa un assessorament gratuït sobre factures, autoconsum i subvencions. També dins de la transició energètica han fet tallers i exposicions en el Dia Mundial de l'Energia i l'Eficiència Energètica implicant a les escoles i comerços. El que deia abans de la companya que fa l'assessorament, poden vindre els comerços o poden vindre entitats a assessorar-se per a poder implementar qualsevol tema d'energia renovable o en aquest sentit, no? També les escoles, mitjançant organismes, Diputació, COPAT, Consells Comarcals, que fan tallers en educació ambiental, també els intentem lligar per a que vinguin a les escoles, tant el Revolt de Cristo com el Col·legi del Marcelí Domingo, pues per a que puguin fer tallers educatius, tallers ambientals per als més joves, no? També des de l'àrea de gestió ambiental fem gestió de residus i economia circular, no? Qualsevol cosa, qualsevol iniciativa que podem col·laborar o aportar a la ciutadania que pues, pugui anar en esta línia, no?, de gestió de residus i economia circular, pues, l'agarrem i mos adherim. Com també ha sigut la participació en la Setmana Europea de Prevenció de Residus, centrada aquest any 2025 en aparells elèctrics i electrònics. I en un any el que vam aconseguir va ser en la cooperativa, la segona volta, vam mirar a veure com ho podíem fer i vam decidir que podíem, com anava dedicada als aparells electrònics, podíem ficar 3 contenedors, no? Un contenedor que pogués ser per a reparar, no?, aquells aparells que tu haguessis tirat i que els podies reparar. Els deixarien allí i explicarien com lo podien reparar, com se podia reutilitzar, canviant-li un element o treure-li un dels elements per a poder-lo reutilitzar, o igual treure-li la pols i podria reutilitzar, o la trera reciclar correctament. Per a que la gent que no ho sàpiga, la segona volta és una cooperativa on la gent pot, abans de tirar-ho, portar-ho allí a la cooperativa perquè li puguin donar una segona vida. En això vam demanar la col·laboració dels col·legis i el que s'han fet han sigut sortides escolars i han anat a la segona volta i han conegut este món, han conegut el poder reparar reutilitzar o reciclar correctament.
Ho anar a buscar i comprar allí.
Correcte. A la vegada impacta. A la vegada impacta perquè quan els dius als alumnes que tot allò estava a la basura o la gent ho anava a tirar i realment aquí és una tenda de tot, coses que se li donen una segona vida i que es ven d'una manera més econòmica, doncs impacta perquè és una nau molt gran en molt de material. Què més fem des de gestió ambiental? Fem sensibilització i educació comunitària, com bé estàvem dient. Vam crear, ja des de l'any passat, vam crear el que és el Corroquetes, la gran festa ambiental amb tallers, inflables educatius i exposicions sobre compostatge. Una vegada més, doncs, demanem la col·laboració a l'Agència Catalana de Residus, mos deixar un inxable, un bota-bota, un atractiu més pels crios. A la vegada que vam fer l'Olex Cleanup i vam fer la recollida de residus del nostre entorn, perquè els més joves pues, se faiguen sensibilització del que podem trobar-nos o quan no utilitzem les papeleres i quan no s'utilitza correctament. Pues, vam crear l'Ecorroquetes i d'esta manera pues, bueno, passes un dijous tarde a la Raval de Cristo i divendres tarde a les Roquetes pues, per als més joves en música i tal, perquè s'ho passin bé, aprenent. Què més? Biodiversitat i espais verds. Com tots els anys fem la Festa de l'Arbre amb la plantada popular i implicació de les escoles. Pues bueno, mitjançant les escoles fem enviar la informació i convoquem a la ciutadania per a que vinguin a plantar l'arbre i enguany ho vam fer a la Vall del Marquès plantant plataners dins un pipicant que és molt gran i puguem donar sombra a aquest pipicant tan gran que tenim a la Vall del Marquès i els vam plantar de forma ja visualitzant el dia demà que pogués això formar part de jo que sé, un futur passeig, no? Perquè bueno, els plataners són grans, se fan grans i han de ser per sempre, no els plantem ara i d'aquí 5 anys els hem de canviar de lloc, pues no és la intenció.
Una festa que per cert els més petits ho passen la mar de bé.
Espectacular.
Plantant el seu arbre.
Va ser un èxit, els pares també col·laboren i va vindre, és una festa familiar i van vindre famílies senceres i planten el seu arbre i de veritat que ha quedat xulo, sí. Què més? Tenim reconeixement, tenim un reconeixement de Viles Florides, aquest any amb el guardó de 2 flors d'honor i que forma part del programa de Viles Florides. Ja ens vam adherir l'any passat, però es veu que cada any ve un jurat i fan la volta pel poble. Jo esta vegada com a regidor els vaig acompanyar i bueno, pues mirant el criteri una mica del que utilitzem a l'hora de podar, a l'hora de segar, a l'hora de mantindre els jardins i parcs infantils o parcs municipals, o a la vegada també qualsevol part erma, no? Ells ho valoraven tot i no valoraven només el podar o segar, sinó que mantindre una mica el verd. I pues, bueno, dins de la valoració esta, que ells van considerar oportuna, pues, mos van donar el guardó de 2 flors.
Això vol dir que Roquetes cada vegada té més espais verds o més ben cuidats?
Bueno, suposo que quan nosaltres mos vam adherir l'any passat, entreu al carro, però després al cap d'un any te ven i et valoren. I suposo que pues, ho van trobar millor del que s'esperaven.
Cada vegada més verda, Roquetes.
Més verda i hem d'anar a més verda, o sigui, no tant d'hormigó i asfalt, sinó hem d'anar a més verda i més arbres, i per això que la poda, ja que surt el tema, doncs ha canviat una mica el criteri de la poda, i no és podar per evitar tindre fulles, sinó és podar per a que l'arbre pugui créixer més còmodament, però que a l'abril ja poguessin tindre sombra. Mm-hmm. Si podaves fort, fins al juny no tens sombra. Llavors, pues, allí buscar l'equilibri. Sempre ja saps que és difícil, no?
Parlant encara de temes de gestió ambiental, hem començat parlant del tema de la sostenibilitat i una de les actuacions que la gent ha pogut veure, sobretot quan vénen al centre cívic, és que s'han canviat totes les finestres de l'edifici.
Correcte, això seria en transició energètica per a ser més més eficients en l'energia que consumim en aquest edifici, doncs s'ha fet el canvi de 141 elements entre finestres i portes en una inversió de 381.573 euros. Bueno, ha sigut un projecte ambiciós i potent i que, bueno, que suposo que es verà reflectit en la factura del gas i que bueno, és una aposta molt bona i que, bueno, que és un edifici que té molt de trànsit de ciutadania, de veïns i veïnes, i que se mereix esta aposta, se mereix este manteniment i se mereix moltes altres coses, a part de tenir la biblioteca, la ràdio, doncs està la part del centre cívic, i tenim la part dels jubilats, i tenim el pati dels tilers, i bueno, tenim un edifici que val la pena cuidar.
Parlant encara de la factura del gas, les calderes també són importants dintre les d'última generació i que vagin bé.
Correcte, vas bé, Paco. En aquest sentit, per en este 2026 s'hauria de fer el canvi, bueno, així estava el pressupost, se farà el canvi de la caldera de la zona esportiva i la caldera del Col·legi de l'Arrabal de Cristó, també.
I parlant de gestió ambiental, centrem-nos ara, si li sembla, en problemàtiques o preocupacions dels carrers, concretament d'aquestes colònies que han de gats a la via pública o sí. De gossos que s'abandonen.
Bueno, al final és tot és en gestió animal, no? Gestió en el benestar animal, no? És un tema que donaria per un programa sencer, Paco, però sí que és veritat que de poc a poc s'han d'anar donant pinzellades. Són temes sensibles, són temes que costa entendre, depèn en quin punt lo mires, però sí, la llei des del 2023, al setembre del 2023, la llei mos obligava a que qualsevol animal a via pública era responsabilitat nostra. Sigués abandonat o sigués perdut o qualsevol cas, en el cas que estigués a la via pública. En tema gossos, doncs, bueno, tu quan veus un gos per la via pública entens que està perdut o s'ha escapat o l'han abandonat, no? Doncs, bueno, nosaltres hem fet els esforços i hem fet l'estratègia per a poder retirar immediatament l'animal de la via pública perquè no pugui ocasionar qualsevol tipus d'accident. Via trucada del veí, s'activa la policia local, la policia local determina quins serveis ha d'activar i bueno, se procedeix, si no es troba el propietari, se procedeix a la retirada de l'animal, on tenim nosaltres una canera, i passat uns dies, si no ha sortit el propietari, pues, tenim l'arca que mos fa el servei de recull d'aquell animal que no s'ha trobat el propietari. En cas de gats és una mica més complex, cada cas té una solució diferent. Tenim, per una banda, tenim les colònies urbanes controlades per Progat, que durant 15 anys han fet una faena i estan fent una faena titànica i bueno, l'Ajuntament els ha donat el suport que ha pogut durant aquests 15 anys. A partir de la llei, l'Ajuntament ha tingut que fer un pas per avant perquè la llei obliga o responsabilitza a l'Ajuntament d'estos animals que estan a la via pública. Llavors, la responsabilitat final de qualsevol cosa que passa en aquestes colònies és de l'Ajuntament. Sort tenim que està aprovat detrás i mos fa aquella gestió, aquella mà d'obra que necessita l'Ajuntament. Però hi ha coses que, per falta de voluntaris o per falta d'hores d'estos voluntaris, doncs hi ha coses que ja no poden fer els voluntaris i ja no se'ls pot exigir més. Per això hem contractat una empresa per a poder gestionar colònies. Ja no parlo de colònies urbanes o parlo de colònies de Progat o parlo de colònies de gent privada, de privats, sinó de totes les colònies, perquè al final la llei ens responsabilitza de totes aquelles colònies, siguin d'una índole o d'una altra. Pues, hem fet això, contractat una empresa que ens dona gestió per al que nosaltres demanéssim. Pues, volem mirar si aquell grup de gats estan esterilitzats, si aquells no estan esterilitzats, si s'han de capturar, si no s'han de capturar. Com ho fan els altres pobles? És important saber-ho també. Com se'ls dona de menjar? Se'ls dona durant tot el dia? Se'ls dona només un moment concret? Doncs pues, bueno, en aquest tema estem, no? La gent s'ha de conscienciar de que els animals no poden anar per la via pública tots sols, ni que sigui un gat. Ah, jo li abric la porta i ell torna tot sol. No s'ha de fer això. En tema gats és obligat de compliment que estiguin esterilitzats, que estiguin censats, que estiguin xipats. És d'obligat compliment. En tema convivència, no? Els animals han de fer defecacions a la via pública. Si els fan, pues, s'han de recollir. No poden anar pixant per tot arreu. Pues, bueno, una miqueta d'aquelles coses que sap mal dir, sap mal ser el dolent, però que si tu tens un animal has de ser responsable d'ell.
Aquí està la tasca d'informació, de sensibilització, i això ens portaria a parlar de l'àrea de comunicació. Aquesta comunicació, aquesta informació que últimament s'està potenciant, sí, molt, sobretot a través de les xarxes.
Abans de canviar de pàgina, Paco, m'agradaria acabar recordant que a nivell de reconeixements teníem, tenim el Premi Iniciativa a Medi Ambient pel Gastrocasa que vam crear l'any passat, que bueno, hi ha un missatge també extens i dins d'un debat de lo que és la caça, però que bueno, va ser reconegut per la Diputació de Tarragona. Aquesta iniciativa que vam tindre d'explicar què fan els caçadors, què és l'activitat de la caça i què podem treure de la caça i què estarem traient de la caça, no? Que és gestió ambiental dins de l'àrea de gestió ambiental, que els animals no baixin a la via pública, als nuclis urbans, crear llacs o crear punts d'aigua per a que no vagin al riu o que no vagin per aquí, i fer batudes de caça, ja no parlo de javalins, que també que és superimportant, però conills, tors o qualsevol tipus d'animal que pugui fer mal a les collites, i tot això, pues, és important a nivell de gestió ambiental, i este gastrocaça és el que vol aconseguir, és donar visibilitat a tota aquesta activitat i faena que fan els caçadors.
Un reconeixement, senyal de que es fan bones iniciatives, no?, des de l'Ajuntament de Roquetes.
Pues bueno, sí, s'intenta, no? Estaràs més acertat o menys, però s'intenta escoltar la gent, treure conclusions i escoltar propostes. No inventaràs la sopa d'all, però sí que intentes col·laborar i escoltar la gent, que la gent al final és la que està al carrer i és la que te pot ajudar moltíssim.
I com deia anteriorment, una de les tasques que té l'Ajuntament és informar la ciutadania. I entrem en l'àrea de comunicació. I com deia, una de les coses que avui està, podem dir, a l'abast de tothom són, o gairebé, són les xarxes socials.
Correcte. Dins de l'àrea de comunicació esteu tots vatros i més enllà de la quantitat, no?, que val a dir que han pujat fins a 12.000 seguidors entre els comptes oficials d'Instagram, Facebook i Twitter, tenim una qualitat que és notòria i es veu reflexada als nostres mòbils, com tu bé dies, en reels, reportatges fotogràfics i presència periòdica en mitjans de comunicació. Bueno, jo crec que l'aposta en comunicació per part de l'Ajuntament és clara, és tan important fer coses com explicar-les que els estàs fent, perquè si no les expliques la gent no les disfrutarà, la gent no ho sabrà, i és per això que per a nosaltres és molt important explicar-ho. Si tu fas una bona comunicació, això atribueix a una bona afluència als actes que faigues o publiques. És primordial. Per això hem fet també, per a donar visibilitat als nostres mitjans, com ja sabeu, hem fet l'antena Carofest. És una oferta esportiva, lúdica i festiva per a donar també escaparate a aquell nou talent. Està clar que no, la del 2025 no va anar com tots voldríem, però aconseguim el que volíem, el que volíem aconseguir, que és donar visibilitat a la nostra ràdio municipal, l'Antena Caro, i a la vegada també donem una oferta lúdica i festiva per a aquells joves que no volen sortir del nostre poble perquè no tinguin que agarrar cotxe i es tinguin que desplaçar. Una oferta molt digna i que té per a tots els públics, o sigui, com ja hem dit, que és esportiva, és lúdica i festiva en nous talents que també és d'agrair que la gent pense en ells i que aposte per ells.
I encara parlant de l'emissora municipal d'Antena Caro, també hem de dir que la programació també va augmentant en programes.
Correcte, parlant de la ràdio municipal, tenim, entre altres canvis, tenim dos programes que val la pena destacar, i per una banda tenim el programa que es diu Connectem des de la Font, que és un programa on venen els usuaris de la Casa de la Font, que és de la Fundació Mercè Pla, i que, bueno, pareix mentira lo bé que ho fan, i val la pena, i invito tothom a que l'escolte, perquè és molt, 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 molt digne, i fa goig quan venen tot el grup i que s'organitzen ells el programa i que se lo guisen ells el comen. Tu suposo que només poses els micros, i ells fan i desfan. Per altra banda, també tenim el programa ja consolidat de A Fer Punyetes, en els amics de Calu, Pau, Tites i Nati, una nova incorporació que val la pena destacar i remarcar, que per sort hem aconseguit una veu femenina per a poder donar paritat al programa. Per a nosaltres era una aposta i algo que volíem aconseguir, que la gent se sentigui identificat, i bueno, tenim un programa consolidat dins de la ràdio en ara més remissions, per a que no hi hagi excusa, que la gent no pugui escoltar, i val a dir que, bueno, tenint en compte que la primera temporada van començar a mitjan temporada, ara actualment estem a la tercera temporada oficialment i portem 31 programes.
I a banda d'aquests programes nous que es van afegint a la grella de programació de l'emissora, també tenim els típics ja programes des de l'informatiu a les retransmissions dels plens de l'Ajuntament, en definitiva, per a donar a la gent més possibilitats d'assabentar-se de com se treballa des del consistori, des de l'Ajuntament.
Correcte. En relacionat amb el que estàs dient, tenim un reglament de comunicació. L'Ajuntament i l'àrea de comunicació és dels pocs ajuntaments que pot dir que té un reglament de comunicació on allí aconseguim una imparcialitat, retransmissions dels plens, valoracions dels portaveus, entrevistes trimestrals a l'emissora dels portaveus, un debat anual i recull de notícies que regula el recull de notícies amb un nou disseny. El recull de notícies és un format revista i bueno, val a dir que enguany s'ha anat donant-li una forma més actual a nivell de maquetació.
Ha anat evolucionant.
Correcte, és la intenció, no? Al final tenim gent de pràctiques que ens ve a ajudar durant l'any i diràs que ens influència una mica, no? I hem d'escoltar aquestes veus joves que pugen espentejant, diguéssim, no?
I a banda de les xarxes socials que tenim per a donar informació al ciutadà, de l'emissora municipal, de la revista, del recull de roquetes, també tenim a la via pública un parell de pantalles que, per cert, a la Raval de Cristo s'ha canviat.
Correcte. Enguany vam fer l'aposta i va ser una proposta que ens va fer el proveïdor de pantalles, que anaven a canviar el sistema de LED. El sistema que utilitzàvem era ja antic, que els donava molts de problemes, i ens van fer la proposta de, ostres, ja que canviem les pantalles, el sistema de les pantalles, per què no fem l'esforç i fem una estructura nova a la Raval de Cristo i fiquem una pantalla igual a la que hi havia al mercat de roquetes. Doncs ho vam considerar oportú i vam dir que sí, i vam crear, bueno, se va contractar la construcció d'una pantalla igual a la del mercat. A nosaltres ens ha facilitat moltíssim, a vosaltres, Paco, ens ha facilitat moltíssim, doncs perquè d'aquesta manera ja no fas dos dissenys en la mateixa publicació, perquè, bueno, les mides eren diferents, i d'aquesta manera, doncs ara tenim dos pantalles iguales i en un sol disseny ja ens apanyem. Si vols, podem parlar de lo que és participació ciutadana. Com ja tothom sabem, tenim l'Àgora, que és una via directa a l'Ajuntament, sigue de dos direccions, no? Sigue com a notícies que la ciutadania se n'entera de tot el que es fa, igual que una xarxa social, però és bidireccional, de la manera que si algú té una proposta, suggerència, incidència, queixa, també pot, mitjançant l'Àgora, pot entrar des del mateix mòbil, pot incloure fotos i pot fer incloure el text de la suggerència, queixa o millora que considere oportú. A la vegada que també se poden comprar entrades quan se fan activitats i reservar espais municipals. Al final, Agora és com una columna vertebral de dos direccions. També val la pena que enguany han començat el que és el cafè amb l'alcalde. Portem 9 trobades i la veritat que és una trobada molt aprofitosa, perquè és un petit format, no sé si la gent ho coneixerà, però ho expliquem i fem 5 cèntims. Cada primer divendres de mes anem a un bar i la gent se pot inscriure en un màxim de 10 persones i allí s'assenta l'alcalde en els veïns que s'han inscrit i allí surten temes. Surten temes i surten inquietuds o dubtes i allí la gent té la possibilitat d'explicar-ho en primera persona d'una manera tranquil·la, distesa, fent un cafè a l'alcalde, com també l'alcalde pot argumentar perquè sí, perquè no, perquè tarda, perquè no tarda. I de veritat que la gent surt molt contenta i nosaltres també.
És a dir, que l'important és la comunicació, en aquesta ocasió bidireccional.
Correcte. Jo crec que la comunicació ha de ser de dos línies, de dos direccions, i en aquest cas també ho aconseguim. La veritat que la gent surt contenta i els altres pobles ens diuen que és una iniciativa que és bastant atractiva.
I valenta.
I valenta, si trobes, jo ho veig, i la veritat que la gent ve molt predisposada a comentar, a fer pluja d'idees. La veritat que és, invito la gent perquè vingui a disfrutar-ho i que s'apunte si té alguna inquietud, si té alguna pregunta o si vol conèixer l'alcalde, que l'alcalde és una persona superpropera i molt amable. També val la pena dir, dins de participació ciutadana, és que hem crescut en els pressupostos participatius. Hem passat de les 100 propostes en l'edició del 2025 i hem augmentat, per al 2026, hem augmentat en 10.000 euros per al pressupost vinent. Jo crec que és una de les coses que comentàvem ara, no? Que la gent cada vegada participa més, sap participar més, busca la manera de participar més i és un bon sondeig o una bona manera per a que la gent digui la seva, per a entendre la gent i per a recollir informació.
I saber les demandes que té la ciutadania, que per cert, enguany s'han pogut fer des del mateix carrer.
Com has dit?
Que les demandes enguany s'han pogut fer des del mateix carrer, és a dir, que la gent que passejava pel carrer ha pogut apropar-se a les
carpes. Correcte, Paco, se m'oblidava. I sí, enguany van voler reforçar el que la gent pogués fer les seues propostes, que a part de enviar-ho per l'Àgora, aquestes propostes, o votar per l'Àgora, vam sortir al carrer en carpes informatives per a que aquella gent gran que pogués veure una escletxa digital poder-la reduir el màxim possible, i vam sortir en carpes informatives tant a la Raval de Cristo com al canal de Roquetes, allí al mercat, per a recollir la gent que volgués proposar o que volgués votar, que ho pogués fer físicament.
En definitiva, podem dir que són polítiques d'informació a la ciutadania cada vegada més transparents, no? Com per exemple l'àrea de transparència.
Correcte, passant de la transparència és el màxim possible, no? I a part hi ha una llei que determina que uns ajuntaments han de complir en el portal de transparència. En això que estàs dient, val la pena recordar que hem sigut guardonats en el segell InfoParticipa. I recuperen des de fa 11 anys, que som un dels 5 consistoris ebrencs premiats amb el guardó del 2025.
Això vol dir que es facilita informació directa al ciutadà del que fa l'Ajuntament?
Bueno, l'Ajuntament té un portal de transparència que allí s'ha de publicar, hi ha com a 45 ítems dels documents i coses que s'han de publicar, sigui agenda de l'alcalde, siguin plenaris, siguin entrevistes als portaveus, siguin notícies, siguin documents, tot això es compleix. Tot això es compleix i en el que parlàvem abans, no?, de la participació ciutadana, també al final, no?, són les dues coses que se cruixen una a l'altra, no? Participació ciutadana és transparència i transparència és participació ciutadana.
És a dir, són vies bidireccionals. Correcte. En definitiva, per a donar tota la informació als veïns i veïnes. I ens queda per a repassar l'àrea de serveis municipals, obra pública i béns. Déu-n'hi-do quines àrees, no?
Sí, la veritat que sí.
Serveis municipals. Què podem dir als serveis municipals? Que són un dels pilars importants d'un ajuntament, no?
Pilars, o com ho vulguis dir, jo li dic que és una àrea transversal, no? Estan totes les àrees, serveis les persones, festes, esports, cultura...
Multipilars.
Tots són pilars, no? Però després està la serveis municipals que cruza, no?
La viga.
És la diagonal.
Pilars i vigues.
Sí, sí, correcte. Bueno, al final és intentar donar suport, de recollir les necessitats de les altres àrees municipals i les canalitzem per donar resposta ràpida. Mantenim un accés directe amb la ciutadania. També aquí també tornem a parlar que serveis municipals utilitzar la participació ciutadana o la transparència informant detalls de subministrament i incidències de manera transparent. Manteniment d'equipaments.
Que no són pocs.
Que no són pocs i que s'han de cuidar, s'han de mantindre. Gestionem i mantenim els sistemes de seguretat, alarmes, sistemes contra incendis, ascensors, desfibriladors i parallamps. Vegem bé el bon estat dels equipaments municipals per garantir la seguretat de tothom. Aquí el que parlàvem abans del centre cívic, no? Pues, s'han canviat unes finestres per a poder donar més bon servei, per mantindre l'edifici, perquè si mantenim l'edifici no hi haurà tantes incidències, i al final gestió ambiental i serveis municipals, pues, aquí s'han tornat a trobar. Superimportant per a nosaltres que les àrees se trobin, no? que es parliguen i que hi hagi una comunicació i una cohesió entre regidories, àrees, tècnics, administratius, és superimportant. Mobiliari urbà. Dins de serveis municipals tenim el manteniment i la reposició de mobiliari urbà i espais públics. Fem manteniments i millores en sensibilització, bancs i passejos. Senyalització. Recollim les propostes de la ciutadania per adaptar els espais a les seves necessitats. Destacar la ràpida reparació de camins rurals, que enguany ha hagut una bona mostra d'això en els aiguats del 12 d'octubre.
I sembla que això serà recurrent cada any?
Sí, ja ho tenim en previsió. O sigui, recordo que hi havia coses a reparar al setembre, però no les fem perquè tenim que guardar els diners de la partida de reparació de camins i
esperant
l'aigua, i clar, una vegada ha passat l'aigua, llavors han reparat les d'anteriors i les que ha fet l'aigua. Pues bueno, jo crec que és una cosa que Esquerra Roquetes té a l'ADN, el tema camins rurals. Jo no ho he vist a altres pobles i aquí a Roquetes, clar, jo porto fa 2 anys, però ja està dins de l'ADN d'aquest govern el mantindre en bon estat, el donar resposta ràpida als pagesos, als ganaders, als ramaders, donar resposta ràpida perquè puguin accedir després d'uns aiguats a les seves finques i que puguen anar a veure si hi ha danys o si tenen animals o si tenen diferents necessitats perquè puguen accedir a la finca. El que parlàvem, destacar la ràpida reparació que hem tingut enguany on en una mateixa setmana vam implicar fins a 5 empreses amb maquinària pesada per donar resposta als veïns i veïnes. Infraestructures bàsiques, mantenim el clavegueram, control de plagues, tramitació de llicències en serveis per garantir el compliment normatiu, projectes estratègics com també l'ETAP, l'estació de tractament d'aigua potable que s'està fent a Pilans, projecte de drenatge al Parc Manel Domènech, també una demanda del veïnat molt, molt demandada i molt important per a que aquella terra, després d'uns aiguats, no vagi per la via pública, i se crearà un drenatge. Remodelació del carrer Pare Alberca, el carrer 40 està al CAP i el centre de rehabilitació, pues, allò és reordenar i fer pàrquing i enllumenat. Per la millora de la mobilitat i l'accessibilitat, també reposició de les calderes que abans hem nombrat, que també, pues, també està dins de l'àrea. Val a dir, no m'agradaria oblidar-me de que tot això és possible no per un regidor, sinó perquè tenim un equip humà no gran, sinó gran de persones. Tenim un equip humà dins de l'administració, dins de comunicació, dins de la brigada, que no m'agradaria deixar-me ningú, els administratius, auxiliars administratius, que te fan la feina fàcil o te fan la feina i te proposen, i hi ha una proactivitat superimportant i una implicació en el consistori, en la població, en la ciutadania, que pocs pocs ajuntaments ho poden dir, i val la pena que dir-ho i remarcar-ho i recordar-ho, de que podem tindre pressupost, podem tindre equips materials, però sense equips humans detrás d'unes àrees no seria res. I si algo funciona és gràcies a la gent que tenim a l'Ajuntament.
Un equip de persones que respon a les incidències i també a les emergències quan fa falta.
És així i estan damunt, te ho recorden cada dia, necessiten algo, ells estan, o sigui, entra alguna necessitat a l'Ajuntament, ells ja ho tenen damunt de la taula, Jordi, què fem en això? I és que no hi ha paraules, o sigui, estem supercontents, som l'enveja, en aquest sentit, d'altres ajuntaments, som l'enveja d'altres ajuntaments, i que no em canso dir-ho, de que a vegades vist des de fora, a vegades, ostres, ets funcionari o treballes en l'Ajuntament, no? Sembla que no hi hagi feina, que no es treballa, però se treballa molt, se treballa molt, se treballa constantment, se treballa fora d'hores i són complidors.
I sobretot si se tenen ganes.
Hi ha moltes ganes. Jo suposo que com la feina surt i surt bé, doncs això te recolza i te motiva per a continuar i bueno, al final hi ha un bon equip.
Parlant encara d'obra pública, abans comentava que hi ha una especial sensibilitat a l'hora de reparar camins rurals per al tema de la pagesia, però després tenim el casc urbà també, doncs, la facilitat que tenen els veïns i veïnes de desplaçar-se, com per exemple el tema de les voreres. És un tema difícil de solucionar,
complicat.
El tema de les voreres?
No és difícil de solucionar, però és complexa. Tenim una població de 175 anys d'antiguitat on voreres n'hi ha de tots colors i mides i que claro, en diners castanyes, no? però que hauries d'aixecar el 80% del poble per a ficar les voreres en la normativa actual. La normativa, els tècnics ho sabran millor que jo, però la normativa potser en els 30 anys ha canviat 5 i 6 vegades. Les voreres que van fer fa 8 anys ja actualment ja no compleixen la normativa. Llavors, és molt difícil. Hi ha voreres que no passa una cadira de rodes perquè tenen 100 anys les voreres, i tot això hauries, i no només és un carrer, si és un carrer seria fàcil de solucionar, però són molts carrers que tenen 100 anys. I llavors és difícil seguir el ritme als canvis de normativa. També és difícil seguir el ritme a les incidències. Les incidències ningú les pot previndre i van sorgint. Si deixes les incidències per fer obra nova, doncs estàs oblidant allò sí que és perillós. Doncs llavors les incidències també te passen per damunt i és complicat aquest equilibri.
I cada cop s'intenta també, abans parlàvem d'aquesta sostenibilitat i també d'accessibilitat, és a dir, de fer-ho més accessible a la ciutadania en general, sobretot els que tenen capacitat reduïda de mobilitat.
Som conscients que en aquestes necessitats, des de l'àrea de servei a les persones, és constant les peticions que entren, però hem de ser realistes i hem d'anar a poc a poc, i el que sí que és important és allò que faig nou, és fer-ho bé i definitiu. Però actualment, la normativa actual, això no sap si d'aquí 10 anys el que te creies que estava ben fet i era segur, possiblement hagi canviat.
Parlant d'aquesta àrea, serveis municipals, obra pública i béns. Quan parlem de béns, parlem d'instal·lacions, de propietats que té l'Ajuntament, té edificis, té instal·lacions. Suposo que també aquí hi ha feina fent durant l'any.
Bueno, el tema de l'àrea de béns va relacionada amb els serveis municipals, i si al final els béns és tots els béns que té l'Ajuntament, i bueno, al final esta àrea és més que res per a si algú reserva l'edifici, si reserva l'espai municipal, pues donar-li l'autorització o no per a la seva activitat. Coses que a vegades se mos oblida, que és de l'Ajuntament, és un refugi que tenim a Covavellanes, per exemple, això és un bé de l'Ajuntament, o les oficines del Parc Natural, que també és de l'Ajuntament, o la Ibèrica, pues bueno, al final és... algú ha de tindre l'última paraula de tots els béns de l'Ajuntament.
I com diem, tenim instal·lacions esportives, tenim un pavelló, tenim una piscina...
Sí, 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 tenim una piscina municipal, tenim coberta, tenim un camp de futbol que ara s'està remodelant, on se canviarà la gespa per la gespa artificial, se farà una grada, se canviarà l'enllumenat, i bueno, també és una aposta molt forta i molt, molt, molt important, on tenim ganes ja de que ho disfruti tothom, ho disfruti el públic com també la entitat, i tenim ganes de que es vegi. Tenim un pavelló pues, que també s'ha de mantindre en tema de sistema d'incendis, enllumenat, alarma, el parquet s'ha de cuidar, el que són les butaques... Bueno, per això s'ha de posar gent, i el que parlàvem abans de la gent, no? Pues, si tu detrás d'una necessitat fiques una persona i una persona que està implicada, pues, bueno, sempre sortiran coses, no? I, bueno, i quan un edifici s'utilitza, pues poden passar coses, però si entre tots i totes l'utilitzem adequadament i en coneixement, les coses duren més i hem de ser conscients, hem de tindre sensibilitat i hem de tindre, com ho diria, cuidar les coses, tindre la sensibilitat de cuidar les coses, no hi hauria vandalisme, que les coses duren, tindríem unes roquetes i la tenim, i la tenim, però encara la tindríem millor i més decent i, bueno, pentinada de dalt a baix.
Hem fet un balanç del que durant aquest any 2025 s'han portat a terme en aquestes diferents àrees. Fa pocs dies es va aprovar el nou pressupost per al 2026. D'aquestes àrees, gestió ambiental, transició energètica, serveis municipals, obra pública, béns, comunicació, participació ciutadana i transparència, algun projecte en especial per a, o de que calgui destacar per al 2026?
Bueno, en tema comunicació, podríem destacar de que ampliarem la plantilla en una persona més, per a poder continuar mantenint este nivell i al final jo una vegada li vaig preguntar a un company, dic què és l'èxit per a tu? Arribant a este nivell, diu no, l'èxit és mantindre't, no? Pues per a poder mantindre el ritme i el nivell, a nivell de comunicació, pues, ficarem una, o sortirà una oposició per a un tècnic audiovisual per a reforçar l'àrea.
I disseny gràfic.
I disseny tècnic audiovisual i disseny gràfic per a reforçar l'àrea. En tema de camins s'augmenta la partida, en tema de manteniment d'edificis també s'augmenta la partida, en gestió ambiental s'augmenta la partida per a poder donar aquesta resposta que parlem abans del mètode CER, que s'hem oblidat, és el mètode CER, és el que regula i el que ara mateix està acceptat i que, segons diuen, és el mètode únic i eficaç per a gestionar les colònies, que és captura, esterilització i retorn al lloc d'origen d'aquell animal, d'aquells gats. Pues s'augmenta la partida per a poder gestionar aquestes coses. A nivell de gestió ambiental tenim la recollida d'animals a la via pública, la captura d'animals a la via pública, veterinaris, perquè la llei ens obliga a tindre veterinaris contractats, i tanatori de mascotes. O sigui, avui en dia ja no pots agarrar aquell animal mort i tirar-lo a la basura o enterrar-lo com se feia fa molts anys. Ara no, ara s'incinerà i ho has de contractar extern, no? L'Ajuntament no té un cremador i això ho has de contractar. S'amplia la partida en aquest sentit i bueno, en el pressupost d'este generós històric que hem tingut enguany, aprovats per tots els grups, que val la pena dir-ho, han sortit beneficiades totes les partides.
De tota manera, i aprofitant que ens trobem en aquestes dates tan assenyalades de Nadal, Pare Noel, Reis, si pogués fer la carta als Reis, hi hauria alguna cosa que s'ha quedat fora i que li agradaria aconseguir?
Bueno, ja que ho preguntes, pues bueno, jo em passejo tots els edificis, tots els béns que parlàvem abans, i pues, sempre veus coses, no? Pues, veus coses per a pintar, baranes per a reparar, i claro, és que, claro, te podria dir que ara mateix, així, de pronto, te necessitaria 40.000 euros més per a poder pintar aules a l'escola, pintar baranes, canviar finestres, Però bueno, després de l'Oval 2, suma i restar, ja multiplicarem i dividirem com siguéssim grans.
I en definitiva, ja per acabar, ja aprofitant el nostre micròfon, com a regidor responsable d'aquestes àrees, què diria a tots els veïns i veïnes del municipi?
Bueno, els veïns i veïnes del municipi és gràcies, gràcies per la participació, gràcies per els comentaris, gràcies per acudir en aquelles coses que fa l'Ajuntament, gràcies per l'empatia i pel bon civisme. Jo crec que Roquetes viu en un moment molt dolç, viu un molt bon moment. Jo crec que la gent vol vindre a viure a Roquetes i el que és el número d'habitants ho reflecteix. Jo crec que gràcies i que bueno, aquells que no es mereixen tant les gràcies, doncs, bueno, una mica d'empatia de que les coses costen. L'administració és molt lenta, ningú voldria, però és lenta, i que bueno, si aquelles coses que creuen que podrien anar més ràpides o que creuen que es pensen que no s'estan fent, és que és paciència i que buscarem la solució segur. Aquesta és la voluntat del govern.
O que vinguin a fer el cafè a l'alcalde.
I que vinguin a fer el cafè a l'alcalde i que li donarà a l'alcalde, li explicarà molt millor que jo i li explicarà per què sí, per què no o per què tarda.
Avui a Microbert hem conegut de quina manera es treballa per roqueteros i roqueteres des d'aquestes àrees, com dia, gestió ambiental i transició energètica, serveis municipals, obra pública i béns, comunicació, participació ciutadana i transparència. I ho hem fet amb el regidor responsable, Jordi Allepuz, a qui agraïm que hagi vingut aquí als estudis d'Antena Caro per explicar a tots els veïns i veïnes de quina manera es treballa pel seu benestar. Moltes gràcies per les seves explicacions, molta sort en aquests projectes i bon Nadal.
Molt agraït, Paco, i bon Nadal a tothom que ens ha estat escoltant.